Consellera, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ha anunciat que a partir del pròxim curs ja definitivament eliminaran la sisena hora, excepte en escoles amb risc de fracàs escolar. Ha anunciat un pla que obligarà els mestres a fer una hora més de classe en determinades escoles i endurirà les condicions laborals. Aviam, anem a pams. La supressió de la sisena hora als centres públics es pot fer sense posar en risc el nivell educatiu?
Doncs, miri, sí, perquè entenem que sí, perquè l'increment de la sisena hora tampoc s'ha pogut demostrar estadísticament que comportés una millora dels resultats. S'han fet ja dos estudis d'avaluació de les competències bàsiques, en generació ja que tots els sis anys s'han fet dintre la sisena hora tot el que seria la primària, i per tant no hi ha hagut una relació directa. A més, vull dir, a la majoria de països les hores d'estada a l'escola no són 30, són 25 o menys. Miri, a França 23.
No, li pregunto això, entre altres coses, perquè aquí podem fer un camp mas sobre la pregunta, que és el que diuen molts mestres, que és, escolteu una cosa, no falta una línia ja definitiva de l'ensenyament a Catalunya que deixem ja cada any de canviar, de si, aquests, de si vam posar això, ara posem l'altre, ara traiem la sisena hora, ara una hora més. És a dir, no necessita l'ensenyament català una uniforme, una, en fi, un sistema uniforme pels pròxims anys i no anar canviant cada 15 dies?
Sí. No, a veure, uniforme difícil perquè no és igual, no? El que sí que jo comprenc que hi ha aquest desig d'estabilitat. Curiosament, aquest desig d'estabilitat en el sistema apareix en un moment que hi ha canvis que són forçosos, no? La introducció de les llengües estrangeres, el tractament dels ordinadors, les noves condicions econòmiques, per tant, sempre hi ha una part d'impacte que el sistema sigui directament o col·lateralment, haurà d'anar vivint perquè no viu al marge de la societat. Ara bé, és cert que amb la Llei General d'Educació, amb la Llei d'Educació de Catalunya, vam crear un marc estable. I la gent el que no recorda, a vegades, és que en aquest marc estable ja no es va posar la sisena hora a la Llei d'Educació. I, per tant, ara n'hi ha que reclamen que no es canviï quan la Llei d'Educació no va garantir la sisena hora. I, per tant, el que estem fent nosaltres simplement és aplicar aquest marc estable de la LEC, que diu que la jornada lectiva és de 5 hores i que es pot allargar. I aquest pot vol dir que amb un sí i amb els altres no, o que a tothom. I nosaltres hem aplicat aquest principi i diem, la sisena hora, com que no és lectiva, com que no és una hora per ensenyar matèria, sinó per acompanyar el procés, doncs el que farem serà garantir-la a totes aquelles zones escolars d'entorns econòmicament desafavorits. I alhora dedicar-la també a aquells alumnes que a les escoles ordinàries el temps base, el temps lectiu, se li ha fet curt per poder assolir-ho.
I això, consellera, com sí. Es determinarà?
Doncs miri, per exemple, els nanos estan 5 hores a l'escola, oi? Però veus que uns que han vingut de fora, que han anat a l'aula d'acollida, però que ja es poden incorporar a l'escola, perquè ja comencen a seguir el conjunt de l'activitat. Doncs en aquest li oferim de 12 a 1, X hores a la setmana de conversa, de seguiment de vocabulari especial, d'acció més individualitzada. Un grup que té un ritme lector més lent que el grup. Doncs en lloc de fer avançar tot el grup, o haver de subdividir el grup, aquest s'hi queda una hora més, i allò que abans se'n deia, anar repàs, o reforç, això ho garantirà la pròpia escola pública per als que tinguin dificultats o lentitud d'aprenentatge. El nano que ha estat malalt 15 dies, doncs ara queden 2 dies durant 3 setmanes que et posarem al corrent de tot. Que a mi em costen més les matemàtiques, doncs vinga, va, que repassarem les taules de multiplicar, i si no, llegiràs cada dia en veu alta fins que tinguis la bona entonació. Aquelles coses que són des de l'actuació micro, que és on pot néixer un retard d'aprenentatge que abans que es cronifiqui el puguem atendre en el moment i permetre que pugui incorporar-se en el seguiment normal de l'aula les properes setmanes. Cal, per tant, una avaluació continuada de l'alumne, sapiguem que disposes d'uns recursos en els centres, perquè una part dels recursos es quedaran, per atendre individualment o en petits grups els que puguin tenir dificultats. Objectiu, doncs, lluita contra el fracàs.
Consellera, hi ha un... De fet, els sindicats dels mestres ja han valorat negativament aquestes mesures i diuen que 1.500 mestres podrien acabar perdent la feina. Com ho va dir fa una setmana, li vull tornar a repetir, I si algun dia canvia l'opinió, faci'm el favor de dir-ho, però truqui'm i ho explica als oients. No perilla cap lloc de treball de mestre a Catalunya?
Cap. Tots els professors que estan treballant han de tenir feina i tindran feina l'any vinent. que no veu que tenim 15.000... Perdó, vostè sí que ja...
No, és que m'ho ha dit ras i curt,
Sí, sí, era retòric. Si nosaltres necessitem, tenim 15.000 alumnes més en el sistema. Volem, a més, fer aquest reforç fora d'horari en les escoles ordinàries. Després, en les escoles de zones més desafavorides, els que allarguem una hora més, escolti, amb tot això, com vol que prescindim de mestres? Si, a més, volem ampliar l'escolaritat postobligatòria i volem incrementar les hores de català al batxillerat. Nosaltres reorganitzem tota aquesta plantilla que, juntament amb l'increment horari d'hora de classe, ens permet tenir un muntant molt important d'hores a destinar als objectius que tenim previstos i dissenyats per aquesta legislatura.
Val, per tant, vol dir, primera història que hem de tenir clara per tots els mestres de Catalunya que estan patint per la seva feina. No pateixin per la seva feina, no, perquè els mestres de l'escola pública no patiran per la seva feina. Una, no hi haurà retallades de personal a l'escola.
No.
Una.
No.
Segona pregunta. Això sí que passarà, suposo, que és... Si fa 4 anys, amb l'entrada en vigor de la sisena hora, es van contractar 4.000 mestres, aquests continuaran treballant.
Continuaran treballant, però la meitat o una tercera part, ara és el que nosaltres volíem negociar amb els sindicats, i divendres ens tornem a veure, per presentar quin percentatge creiem que s'ha de quedar al centre, quin percentatge ha de passar a altres centres i quin percentatge fins i tot pot passar a aprofundir l'ESO. Sap que a l'ESO volem introduir aquest itinerari de reforç educatiu del quart d'ESO més professionalitzador perquè surtin amb més èxit, doncs també necessitarem poder reformar una part d'aquests itineraris i potser una part d'aquest professorat doncs ens pot ser de molta utilitat i per ell també doncs una promoció professional.
Aviam, Pere.
Una pregunta, bon dia, consellera. Una pregunta general i una de concreta. La general és, per tant, l'ajustament on és? És a dir, si els recursos de la sisena hora es dedicaran a aquella gent que diguéssim que té més problemes o bé d'aprenentatge o bé problemes socioeconòmics, cosa que em sembla extraordinària, per cert, on és la retallada? I l'altra cosa és... I la concreta és, els sindicats de professors, diguéssim, es queixen de que en contextos de, diguéssim, d'ajustaments salarials hauran de treballar més amb el mateix salari, i després hi ha la qüestió aquesta dels professors que no han arribat a treballar 9 mesos i que pateixen pel seu mes de juliol, diguéssim, no? Pel pagament del mes de juliol.
Molt bé, eren 3 qüestions. Ets Grau Pere?
Sí.
Molt bé. De fet, és que retallada en capítol 1 no n'hi ha. Vostè me diu, on és l'ajustament? Doncs miri, l'ajustament és que amb els mateixos que som ara atendrem 15.000 alumnes més. M'entén?
Sí, que treballaran més els professors. Perquè els professors passen de 18...
No, per què me diu que treballaran bé? Sí,
home, si hi ha més feina i són els mateixos recursos, vol dir que es treballarà
sí,
més, no?
Sí, casa meva. Hem proposat fer una hora més de classe, estar a l'aula més, de 18 a 19
de 18
i de 23
a 24. Perquè els de la concertada hi són 24 d'hores, no?
Sí, senyor.
I a la pública passem de 18 a 19.
Sí, senyor.
D'acord.
Per tant, aquí el que hi ha és una optimització i una bona gestió de tots els recursos. Per tant, no hi ha cap retallada de recursos humans.
I la retallada econòmica del departament on serà?
Doncs és, bàsicament, a tot el capítol d'obres, que ja he anunciat el retard que hi haurà a obligat a la substitució dels 1.057 barracons heredats que es veuran substituïts progressivament i no en el ritme que potser doncs s'esperava, i més endavant podrem veure el capítol d'inversions com es pot activar. O sigui, aquí hi ha despeses materials, i tenim recursos materials que són despeses de funcionament de centre i obres, i recursos humans que és docència, no?
Sí.
Doncs nosaltres hem preservat la docència i en tot cas tot i que serà un dels departaments prioritaris, doncs allà on hi hagi obligació d'ajustament el farem amb aspectes que es puguin solventar en el futur amb un nou calendari de construccions escolars.
Pere.
Bon dia, consellera.
Bon dia.
Tenint en compte que ja fa setmanes que vostè va dient que no hi haurà acomiadaments i que els sindicats van dient que sí que n'hi haurà i que n'hi haurà per centenars, deixi'm preguntar-li, els sindicats se l'han posat d'esquena?
No ho crec. Els sindicats, ahir van venir, van estar tota la sessió, se'ls hi va explicar, van quedar que ens van fer una sèrie de peticions d'informació i divendres ho aclarirem. Ells volen xifres I nosaltres, evidentment, les xifres doncs, ja els hi vam explicar a grans trets i amb més detall els explicarem. Jo crec que els sindicats no podem pretendre que ens aplaudeixin unes mesures que obliguen a uns esforços en aquesta època, però alhora crec que els sindicats entendran que no cal que ens obeneixin públicament, però entendran que si mantenim tota la plantilla i tenim més alumnes, hagin de redistribuir la càrrega lectiva dintre de la jornada laboral que es manté, doncs entenc que jo entenc que ho acabaran entenent.
José Antic.
No, consellera, bon dia.
Bon dia.
Vostè forma part d'un govern que un govern va ser més o menys per, com un equip, no? Que diguem-ne uns ajudant els altres i diguem-ne el resultat final els acaba beneficiant a tots o perjudicant a tots, no? Hi ha un conseller, el conseller Boí, que en aquests moments diguem-ne el president del seu consell assessor, president de govern de l'assessor, el doctor Vilardell, li diu que està plantejant malament tot el tema de les retallades i això acaba afectant també en aquests moments a la situació en la que està el govern. Vostè quin consell li donaria al seu company d'equip?
Jo sé que té una situació complexa, molt diferent de la d'ensenyament. Precisament nosaltres hem anat comentant, només ens asseiem de costat i és lògic, el govern és únic i solidari, per tant, tots hem de poder assumir i compartir les decisions que anem prenent. Nosaltres, el que avui, precisament ara quan anem a govern, doncs el que farem serà compartir les estratègies i els mecanismes, i llavors segur que hi ha una sèrie de situacions en sanitat que són d'una dificultat extrema i difícil de la meva. Jo, en tot cas, el que sí que vaig poder anunciar que era que en tema humà jo no faria retallades, però sí que és veritat que les meves obligacions legals són molt clares, o sigui, tinc 25 hores lectives a primària, 30 a secundària, haig d'impartir unes matèries que són obligatòries i els camps no obligatoris són el parvulari i l'FP i la batxillerat. En canvi, en sanitat, aquesta frontera d'obligatori i no obligatori està molt més difusa i, per tant, suposo que d'aquí ve la complexitat.
Permeti'm, consellera, perquè he dit una frase que m'agradaria que em parléssim ara del sector públic en general, i quan dic no només de l'ensenyament, sinó de tot el sector públic. Deia, en terme humà, no es poden fer retallades, però s'ha de treballar més?
Clar, sí. La jornada del professor és de 37 hores i mitja i es divideix en 3 blocs. Un bloc de preparació, de recerca d'informació, etc., de correcció, un bloc per estar en el centre per fer les tutories, les revistes amb els pares, les reunions, etc., i un bloc d'hores de classe. Doncs el que incrementem és aquest bloc d'hores de classe. Pensi que ara en feien 18, però és que anys enrere en feien 20.
Ja. Generalitzant.
En feien 25, i el tripartit ho va baixar a 23. Ho tornem a posar a 24, o sigui, no fan un horari que no hagin fet mai. Tornem a fer un horari d'èpoques que ja hi havia, que estava més equilibrada la part de la docència amb la part de la no docència.
I no suposarà, aviam, i li pregunto directe, què suposarà per un mestre fer una hora més de classe a la setmana?
Doncs això, que estarà una hora més amb els alumnes a l'aula.
Sí, però vull dir, efectes dels sindicats si s'hi poden posar en contra per fer una hora més a la setmana, ho entendria?
No, jo no crec que això es pugui criticar. Si legalment en poden fer 25...
Val.
No.
Val. I una última, no. Perquè això
si jo estigués sola, si jo soc sola en una aula, en un poble, i no me poden enviar cap reforç, jo haig de fer 25 hores, m'entén? En plan teòric. Per tant, jo no crec que es pugui ningú preocupar o criticar que en una època de contenció tornem a fer 24 hores, quan aquestes 24 hores s'han fet durant molts anys i va ser el tripartit que ho va baixar a 23.
Ha de seguir de la Gemma Calvé, li va fer una pregunta, però abans deixi'm dir que ara em passa el Jordi Graupera la nota que fa a l'USTEC, és a dir, als sindicats,
sí,
que ja a les èpoques d'Ernest Maragall com a conseller ja tenia un pols molt evident amb vagues pel mig, i diu que davant la proposta de les mesures de les plantilles, les mesures que ens ha presentat el departament són clarament, amb majúscula decebedores, inacceptables, El que pretén el departament és que el professorat treballi més hores en èpoques de retallades salarials. Davant l'augment de 15.000 alumnes que entraran al sistema educatiu públic al proper curs, el departament no pensa augmentar la plantilla en cap docent més, el que implica que l'atenció a aquest nou alumnat es farà a base de que el professorat faci més hores de classe i s'augmenti l'atur. No acceptem l'augment d'una hora lectiva per tot el professorat, empitjora encara més les ja precàries condicions de les persones interines i substitutes. El professorat de primària no podrà atendre l'esbarjo de l'alumnat com a activitat educativa només una persona per cicle d'educació primària. El professorat no solament ja no es podrà jubilar als 60 anys, sinó que per poder tenir la reducció de dues hores lectives que ara tenia a partir dels 55 anys, haurà de tenir una 59. Finalment, respecte a la sisena hora, les mesures són totalment inconcretes. En alguns centres, algunes persones...
Jo ho he llegit, sí.
No, però els oients suposo que no, i per això els hi llegeixo. Aquesta proposta de la sisena hora és discriminatòria i arbitrària i continua reivindicant el sindicat que tot el professorat que ara fa la sisena hora es pugui dedicar a fer atenció a la diversitat i no es destini a atendre el nou alumnat. Aviam, en general, què li sembla el que ha dit USTEC, si està en el seu paper o què acaba de comentar?
No, jo, USTEC no havia pactat mai, no havia signat cap acord amb els governs anteriors, que va estar molt en contra de la sisena hora. Jo crec que USTEC, doncs, critica perquè deu entendre que és la millor manera de defensar els seus afiliats. Jo també li haig de dir que les eleccions sindicals últimes també van veure una mica quin era l'estat d'ànim del professorat. Hi va haver unes reaccions i una poca participació. Jo crec que s'ha de poder canviar aquesta manera de pensar que així es defensa el professorat. Amb tot, jo el que no... L'única cosa que jo vull contestar d'aquest comunicat és que diu que augmenta l'atur, i no és veritat. Això no augmenta l'atur, perquè l'atur s'augmentaria si anés gent al carrer. Per tant, com que nosaltres hem garantit que ningú va al carrer...
Inclòs doncs els anem... interins?
Sí, interins i substituts continuaran estant a la llista per anar a treballar quan hi hagi les substitucions i els interins. Sí, senyor, sí. Els necessitem a tots i comptarem amb tots, perquè com que hi ha més alumnes, el que no hi ha és nova contractació. Llavors, jo entenc que això ho puguin valorar diferent. Però fixi's que vostè diu que són decebedores. Home, jo sempre sé que les mesures d'ajustament no són l'alegria de la casa, no? Ara, inacceptables, jo crec que entendran que són acceptables i que a la sessió de divendres que ve, doncs, quan s'argumenti més cada un dels apartats, veuran que ha de ser absolutament acceptable, i més per un sindicat que havia reivindicat l'eliminació de la sisena hora de forma sistemàtica.
Aviam, Gemma Calvet.
Sí, sobre el valor que... Bon dia, consellera.
Bon dia, Gemma.
El valor que vostè li dona a la no nova contractació, tenint en compte l'entrada de nous alumnes en cada any, doncs, com explica... Li faria dues preguntes. La primera és aquesta: com explica que això no s'interpreti com retallada, perquè algú haurà d'acollir, des del punt de vista docent, aquest nou alumnat. L'altra qüestió... Davant dels reptes de la necessitat d'aixecar el nivell de qualitat de l'ensenyament o de l'ensenyament i de l'educació que s'ofereix en l'àmbit escolar a Catalunya, quina és l'aposta? Perquè amb aquest nivell de retallada capítol 2, que entenc que hi ha mitjans, hi ha també doncs, suports pedagògics, hi ha doncs, capacitat, per exemple, el tema dels ordinadors, el tema d'audiovisual, és a dir, els mestres persones... són una cosa, però els mitjans que ajuden a la docència són fonamentals moltes vegades per poder desenvolupar aquesta pedagogia. A més, tenint en compte que segurament hauran d'acollir més alumnes per grup, per tant, tota l'atenció individualitzada, que és una de les premisses de l'ensenyament de qualitat, no es podrà reforçar. Es pot mantenir una expectativa d'aixecar el nivell de qualitat en aquestes condicions?
Sí, totalment, perquè miri, no, el nou alumnat s'entendrà amb els mateixos professors que tenim, només que si, vostè fixi's que si en lloc de 23 hores en fas 24, això amb un conjunt de milers de professors representa un alliberament d'hores molt gran que es pot dedicar a escolaritzar amb les mateixes condicions de qualitat, perquè la llei et permetria fins i tot arribar a 25. O sigui que tot això estem per sobre, sota del màxim que podríem fer, d'acord? Per tant, per atendre el nou alumnat, el que fem és posar a disposició del sistema un conjunt d'hores que procedeix d'aquest increment d'una hora de classe més a la setmana. Fins aquí cap problema, perquè durant anys s'ha fet i no hi ha hagut cap valoració mai contrària a que 24 no sigui una bona xifra.
I han calculat que amb aquesta hora poden acollir el nou alumnat?
Evident, home, esclar.
Això està calculat, és segur.
Home, escolti, nosaltres com... A veure, fem molts mesos ja treballant això, des que sabem que hem de fer ajustaments. Nosaltres hem fet una previsió de com havíem de fer els ajustaments i en quins capítols i en quines accions podíem tenir un posicionament doncs, més radical i fins i tot més agosarat, per exemple, amb el tema de la substitució dels 1.057 barracons o mòduls prefabricats heredats, aquesta és una, que doncs, potser si ha d'estar 6 mesos més o més, aquesta és una condició que per mi és molt dura, perquè, escolti, per uns governs que havien criticat els mòduls prefabricats, ara resulta que en tinc 3 vegades més dels que havíem deixat, però alabat siga Déu. I són, els substituirem progressivament, en canvi jo el capítol l'he preservat, aquests ajustaments. I dit això, la manera d'incrementar un hora forma part perfectament dintre de les possibilitats selectives i de la jornada laboral dels professors. Després, com ho veuen per aixecar el nivell? Doncs canviant el paràmetre d'actuació col·lectiva, davant de tot un grup, actuació individualitzada i que es puguin quedar a l'escola doncs aquells que tenen una dificultat especial. Aquest és un canvi qualitatiu molt important. Un canvi qualitatiu molt important que ens ha de permetre que no es cronifiquin determinats trastorns d'aprenentatge o retards a l'ensenyament primari que després afecten a l'ESO. I la tercera, la ràtio. No, ningú ha dit que això incrementi la ràtio. Precisament nosaltres hem estat molt amatents a que aquesta nova distribució afectés la ràtio. Hem preferit que el professor faci una hora més de classe que passi a incrementar les ràtios. Perquè això sí que és un signe de qualitat per l'alumne. Aquesta era una altra opció que vam desestimar. En lloc de 25 passem la ràtio a 30 temporalment i no hauríem hagut de rebaixar, de treballar una hora més, però l'alumne no n'hauria sortit ben parat. Per tant, hem preservat el bé superior de l'infant.
Consellera, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Ah, esperi, un moment, que l'altre dia, amb una història canviant radicalment de tema, i abans de... com si l'hagués acomiadat, però em queda fer-li una pregunta sobre moltes cartes dels lectors, als diaris, molts correus, però molts vol dir molts, comentaris al Facebook del programa sobre el que va passar, i no me'n puc estar de preguntar-li a la consellera, quina opinió té del que cues de 30, 40, 50 criatures amb un concert que es va fer al Palau Sant Jordi de Barcelona d'adolescents durant hores d'escola, acompanyats de pares i mares.
Jo trobo un escàndol. És un escàndol que ens ha de fer servir realment, doncs, m'agraeixo, perquè això és motiu de debat. O sigui, ara aquí, amb la sisena hora, si ens podem aquí muntar un debat teòric, quan no era una hora lectiva, i en canvi, no s'escandalitzen quan perden 5 hores lectives cada dia. Jo, miri, crec que és una mala manera d'educar, ho lamento, vull dir, la mare que vulgui fer cua per la filla, doncs és una mare que s'està comportant com una amiga, i si és un premi que li ha donat a la seva filla per a canvi de no sé què, anar a veure aquest xicotet, doncs em sembla fantàstic, perquè suposo que hi ha tot el dret i tots hem tingut fans juvenils. Ara, amb hores de classe, que adults i infants fessin cua, jo crec que la Guàrdia Urbana, que és el que ha de vetllar per l'absentisme escolar, havia d'haver notificat els que hi havia.
Perquè, a més, crec que, a més, això és... és a dir, crec que la llei els empararia, la Guàrdia Urbana, per fer això.
No, això és norma. La Guàrdia Urbana és les funcions que té. Quan veu un noi, una noia, un nen amb edat escolar pel carrer, amb horari escolar, ha d'actuar. Fins i tot, tradicionalment, estava previst una multa. Perdó?
Va dir que de pas que s'enduguessin el Justin Bieber.
Això ja és una opinió musical.
Això ja no hi entro, perquè haig de reconèixer que hauré d'entrar en algun YouTube d'aquest per saber què fa aquest xicot, però perquè veig que ha aixecat
Mentre que comentava això, el Pere Cullina va fent que sí amb el cap.
Home, perquè l'educació comença a casa, eh? Hi ha gent que té el vici de pensar que l'educació és a l'escola i prou, i l'educació comença a casa, i quan veus que aquests nanos fan cua i que surt per la televisió i s'exhibeixen...
Amb pares i mares,
i es pensen que el que fan és per ensenyar-ho, et quedes de pedra. No, si és hora d'anar a la classe, no.
Clar, no, és que quan s'ensenya s'hauria de dir, doncs mira, aquests senyors tan feliços que es pensen que pares i mares i fills són col·legues i amics i abdiquen de la seva funció educadora, però també l'administració local amb els guardes urbanos haurien d'estar allà a aixecar acte. Perquè fins i tot tradicionalment es podia multar els pares. Jo recordo unes multes de 25 pessetes de l'època, perquè és l'obligació del pare i la mare. Fixi's que l'obligació del pare i la mare és portar el nen a l'escola, i el professor, la norma diu que ha d'actuar com un bon pare de família. Quan diu, com ha d'actuar un professor? I el referent en els codis és com un bon pare de família. I quan el professor deixa d'actuar com un bon pare de família és quan els tribunals el podrien penalitzar. Imagini's com han canviat els models.
Consellera, moltes gràcies i fins molt aviat. Que vagi bé.
A vostès. Bon dia.